Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per sortir de casa ben abrigats. La tramuntana ja ha parat, però les temperatures fredes són ben evidents.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
És complicat fer una bona oposició i una oposició realista a un govern municipal. Avui la notícia que us expliquem i que us destaquem és que el PSC i Junts per Calonge i Sant Antoni, és a dir, els dos principals partits de l'oposició a Calonge, presenten una moció per reprovar l'alcalde per inacció política i econòmica, vaja, per diversos problemes que creuen que hi ha al municipi, doncs presenten una moció per reprovar-lo. Clar, aquí, en l'oposició a un ajuntament s'ha de combinar doncs el que creus que és millor pel poble amb el que creus que és millor per la teva formació política i pels teus interessos electorals, cosa que a vegades no casa. De vegades també ens trobem un efecte contrari, com el que es viu, per exemple, a Palafrugell, on des de l'oposició ara s'acusa l'Ajuntament d'Esquerra Republicana i de Junts per Palafrugell de fer, i de tots som gent de poble de Palafrugell, s'acusa, per exemple, sobretot a l'alcalde Josep Pi Ferrer de fer, quan és al govern, el mateix que criticava quan era l'oposició i creia que en Juli Fernández del PSC doncs feia coses malament. Doncs en Juli Fernández ara li diu a en Pi Ferrer que està fent el mateix que feia, que se li criticava amb ell. Cosa que ens demostra que les coses es veuen molt diferent quan un és a l'oposició i quan un és al govern. El cas és que en aquesta qüestió, en aquest moment, a Calonge i Sant Antoni, els que presenten la moció de censura, no és una moció de censura, ja explicarem la diferència entre una moció de censura i una moció de reprovació, però els que presenten aquesta moció de reprovació contra l'actual alcalde són els membres, són les persones que fins fa 4 dies, concretament fins fa pocs mesos, estaven a l'Ajuntament, perquè són els partits que formaven part del govern. Clar, aquí, doncs això, no? S'ha de començar, s'ha d'aprendre a calibrar si aquí prima l'interès electoral d'aquests dos partits per demostrar que ells estan per sobre de l'actual coalició de govern, o el que prima és les ganes de cridar i de fer soroll per mirar de tirar per terra la feina d'aquest actual ajuntament. Això nosaltres us ho explicarem tot, us explicarem totes les visions del panorama polític calongí, que sembla que en els propers mesos pot ser agitat, i vosaltres doncs preneu les conclusions. Les 8 i 3 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut. A radiocapital.cat.
El supermatí de Ràdio Capital, que es transmet conjuntament amb Ràdio Bisbal i Extra FM a Costa Brava. El que us explicava, PSC i Junts per Calonge i Sant Antoni presenten demà una moció de reprovació a l'alcalde Miquel Batlloc per inacció política i econòmica. Pedro Ruiz.
Bon dia. Els socialistes denuncien que el govern municipal no hagi presentat les ordenances fiscals ni tampoc el pressupost del 2020. A més, expliquen que hi ha un romanent de despesa de 4 milions que no es van gastar el 2019 i que això limitarà la capacitat de despesa en els propers anys. Tant el PSC com Junts han demanat un ple extraordinari per votar la moció.
Taxistes de Sant Feliu de Guíxols denuncien que certs hotels de 4 estrelles del municipi ofereixen servei de trasllat de pagament als seus clients. Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia. Diuen que fan servir cotxes particulars i que tampoc tenen, per exemple, llicència municipal. Des de l'Associació de Taxistes asseguren que és una pràctica il·legal i que pot fer molt de mal al sector.
Doncs ho ampliem de seguida. I s'ha anul·lat la coneguda orissada de Sant Feliu de Guíxols d'aquest cap de setmana, del 8 de febrer. Sandrine Bosanet, bon dia.
Bon dia, Dani. Sí, aquesta fita tradicional, a la qual s'esperaven uns 400 comensals, no es durà a terme enguany pel recent temporal Glòria, que va deixar malmès el medi aquàtic. Tot i així, la campanya Temps d'Orissos es mantindrà com previst tot el mes de febrer.
Gràcies, Sandrine, la nova incorporació de la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Per cert, ara de seguida, aquí al Supermatí de Ràdio Capital, parlarem amb Maurici Jiménez, que és l'alcalde de Castellplatja d'Aro, per parlar de diverses qüestions, sobretot de, com que ja ha passat, han passat dues setmanes del temporal Glòria i Platja d'Aro és un dels municipis més afectats, fins i tot es van plantejar demanar la declaració de zona catastròfica, doncs parlarem amb ell per veure com avança això i per veure quins balanç s'han fet les últimes setmanes sobre el temporal. Per cert, a Castellplatja d'Aro arrenca la campanya per reparar voreres en aquest municipi. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. Comença la campanya per reparar les voreres a Castellplatja d'Aro, que com cada any s'allarga de gener a març. Segons ha informat el diari digital de Ràdio Platja d'Aro, la regidora d'Urbanisme, Montse Rovira, ha explicat que l'adjudicació d'aquesta campanya es va fer per un total de 139.000 euros i va inclòs, 90.000 dels quals estan subvencionats per la Diputació de Girona.
I el Consorci de la Costa Brava obre un procés per gestionar el servei d'explotació dels sistemes de sanejament d'aigua.
Concretament, el servei comprèn el transport fins a les estacions depuradores d'aigües residuals, la depuració i l'abocament al medi i o reutilització de la mateixa. El pressupost de licitació és de 15 milions d'euros anuals i es preveu una durada del contracte de 3 anys, amb la possibilitat de disposar d'una pròrroga de 2 anys addicionals.
Gràcies, Maria Monteix. De seguida repassem tots aquests titulars que ens dona el dia al Baix Empordà. Fora del Baix Empordà, doncs, hi ha tres notícies destacadíssimes. Per una banda, la mort de l'actor Kirk Douglas als 103 anys. Al llarg de la seva carrera va estar nominat 3 vegades a l'Oscar al millor actor i en va guanyar un d'honorífic. Ha mort aquest dimecres als 103 anys, famós per personatges mítics com Spartak a la pel·lícula homònima, Vincent Van Gogh a Van Gogh, La passió de viure, el coronel Dax a Camins de glòria o l'arponer Ned Land a 20.000 llegües de viatge submarí. La família de l'actor ha confirmat la seva mort en un comunicat enviat a diversos mitjans de comunicació nord-americans. El seu fill Michael, també actor, també ho ha comunicat i ho ha explicat al seu canal d'Instagram. Per tant, descansi en pau aquesta llegenda del cinema, Kirk Douglas. Torra i Sánchez es reuneixen avui al Palau de la Generalitat amb la taula de diàleg a l'horitzó. Avui ja ha arribat el dia, el dia de la reunió en què Pedro Sánchez entrarà al Palau de la Generalitat. Es reunirà amb el president Quim Torra aquest migdia en la primera trobada que mantenen des de la investidura del líder socialista. Torra i Sánchez es trobaran a les 12 del migdia. La portaveu del govern, Meritxell Budó, espera que la trobada serveixi per posar les bases i les regles del joc que han de guiar la taula de negociació entre els governs. La setmana passada, de fet, el contingut de la trobada va ser objecte de discrepàncies entre els equips dels dos presidents, perquè des del govern espanyol demanaven que no es parlés d'autodeterminació, sinó que es parlessin de qüestions com resoldre els danys del Glòria. Però des del govern català deien que no, que ells a la taula de negociació amb Pedro Sánchez, el president Quim Torra portaria l'amnistia i també l'autodeterminació. I als Estats Units, el Senat ha absolt Donald Trump dels dos càrrecs de l'impeachment. Això vol dir que no es farà fora Donald Trump abans que acabi el seu mandat, que acaba aquest mes de novembre, però que es pot ampliar perquè es pot presentar, i de fet es presenta a la reelecció. Minuts després que el Senat exonerés el president dels Estats Units, va fer una piulada amb un vídeo on es proclama president per sempre. De què se l'acusava? Doncs se l'acusava d'abús de poder i també d'obstrucció d'una investigació al Congrés per una qüestió, vaja, molt interna, però que tenia a veure amb les relacions exteriors i amb si Donald Trump havia utilitzat la seva posició com a president del govern dels Estats Units per mirar de derrotar el seu principal rival polític, que és en Joe Biden, que és un dels candidats a la Casa Blanca. Aquestes són les tres principals notícies. Ara bé, també volem destacar que l'estudi més ampli sobre el genoma del càncer permetrà fer diagnòstics més ràpids. Un equip de 1.300 investigadors en participació catalana ha analitzat el genoma de 2.700 tumors cancerígens i obre la porta a dissenyar teràpies adaptades a cada pacient. Molt important això i ho seguirem de ben a prop. Avui el protagonista de la cançó del dia és Axl Rose, que perquè avui és el seu aniversari. Axl Rose, de Guns N' Roses, Avui fa 58 anys, ja, atenció, 58 anys. I per això, com a cançó del dia, hem escoltat, hem escollit aquest Sweet Child of Mine de Guns N' Roses. Mentre escoltem aquest Sweet Child of Mine, saludem a Marc Vilà. Per què hem notat que ha baixat la temperatura? Clar, tenim alguna novetat més pel que fa al temps?
Bon dia! Poques novetats. El que esperem bàsicament avui és que les temperatures es normalitzin per l'època de l'any. Tot i que normalitzar-se no vol dir entrar en mode plenament hivernal. Vol dir no tenir valors de termòmetre d'entre 20 a 25 graus com vam tenir entre diumenge i dilluns. Ahir la tramuntana ja va perdre intensitat i avui hem d'esperar que ja no bufi. I això farà que tot l'aire fred que la tramuntana va escampar pugui escolar-se per tota la geografia i deixar temperatures mínimes més baixes al voltant dels 0 graus o mínimament superiors. El dia serà bastant serè, amb algun núvol prim gens destacable i amb vent moderat de garbí. Això portarà un migdia agradable proper als 15 graus. Tornem a tenir l'atmosfera en mode altes pressions i de moment no s'intueixen gaires canvis.
Això, que sí, l'Àxel Rous ens està escoltant, que moltes felicitats des de tot l'equip de Ràdio Capital, moltes felicitats sinceres, eh? I aviam si ens vens a visitar algun dia aquí als nostres estudis de Ràdio Capital.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Aprofita les rebaixes als comerços associats d'Oxigen Palafrugell. Vine, passeja i troba les millors ofertes i els descomptes més atractius al comerç de Palafrugell. Al costat de casa i, com sempre, amb el millor tracte. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
La Torre de les Hores està oberta els dissabtes, diumenges i festius. El seu horari és de 11:15 del matí a 3:15 de la tarda i de 3 a 6 de la tarda. L'entrada té un preu d'un euro i pels menors de 10 anys és gratuïta.
És una informació de l'Ajuntament de Pals amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ara mateix és 9:15 del matí. PSC i Junts per Calonge i Sant Antoni presenten demà una moció de reprovació a l'alcalde Miquel Batlloc. Denuncien inacció política i econòmica del nou executiu, Pedro Ruiz.
Ambdós partits consideren que hi ha una manca d'acció política i una manifesta inexistent gestió fiscal i econòmica, en especial per la falta de contractació. Els socialistes argueixen també en aquest escrit que no és de rebut que no s'hagin presentat les ordenances fiscals del 2020, que només es poden presentar el mes d'octubre de l'any anterior, ni tampoc els pressupostos d'enguany. Junts per Calonge i Sant Antoni s'assuma a la moció i assegura que va de la mà en aquest moviment amb el PSC. Arturo Prades, portaveu i líder dels socialistes a la Vila Calongina, també ha exposat que aquest executiu ha deixat un romanent de crèdit de pràcticament 4 milions d'euros, que suposa gairebé el 20% del pressupost municipal, i això afectarà els propers exercicis, segons afirma. També apunta que aquests diners no gastats comporten que l'aplicació de la regla de despesa limiti en els propers anys aquesta xifra. Escoltem Prades.
La gestió econòmica i de contractació que s'ha fet des del primer dia ha estat nefasta. Llavors nosaltres ens veiem amb la necessitat de promoure un ple extraordinari per poder reprovar l'alcalde, que al final és el màxim responsable de que això no funcioni, i a veure com ens va, i del suport dels grups que estan donant suport a Esquerra Republicana i Avancem per poder donar un tomb a aquest govern.
Per tant, quina és la proposta que fa el PSC?
Des de les files socialistes proposen que es constitueixi una comissió econòmica que compti amb la participació dels portaveus dels grups municipals i l'interventor del consistori per elaborar un pla d'acció en termes econòmics de 6 mesos. El divendres passat, el 31 de gener, tant el PSC com Junts per Calonge i Sant Antoni van sol·licitar la convocatòria d'un ple extraordinari. El reglament fixa que si una quarta part dels regidors del plenari ho demana, aquests poden fixar els punts del dia de la convocatòria sol·licitada. Junts i el PSC sumen 7 dels 17 regidors de l'Ajuntament Calongí, el que es tradueix en un 41% del total de dins. Per això tenen previst un ordre del dia amb 3 punts. Un primer, que ja va avançar Jordi Soler en el darrer ple ordinari, que és demanar explicacions al govern per la renúncia de la segona tinent d'alcaldia, Esther Bonaventura. Un segon relacionat amb la tramitació del Congrés d'Emprenedoria, i finalment el tercer punt, on discorreria ja el debat sobre la moció de la reprovació liderada per Prades. Aquest ple es podria celebrar molt previsiblement la setmana vinent. Des de l'executiu encara no s'han pronunciat al respecte, tampoc la CUP, i el Partit Popular assegura que primer volen llegir l'escrit i després ja faran les valoracions oportunes.
Vuit i 18. La tradicional orissada popular de Sant Feliu de Guíxols no es podrà dur a terme aquest any a causa del temporal Glòria, que va deixar malmès el medi aquàtic. Ara bé, la campanya Temps d'Orissos es mantindrà tot el mes de febrer. Sandrín.
L'esdeveniment, que s'ha convertit en una fita tradicional al llarg dels anys i al qual s'esperaven uns 400 comensals, no es durà a terme enguany, entre altres motius, pel recent temporal Glòria, que va deixar malmès el medi aquàtic. Segons ens explica Ràdio Sant Feliu, l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha determinat que l'opció més ecològica era deixar que es refés la fauna submarina abans d'acollir tantes persones per tastar dissons de mar, i així ha decidit anul·lar-lo per aquest any. De fet, ja la setmana passada s'havia posposat aquest succés, que era inicialment previst per l'1 de febrer. La campanya Temps d'Orissos, iniciada al desembre, però es manté vigent. Tot aquest mes de febrer, els 23 restaurants que hi participen continuaran oferint gastronomia catalana de temporada, amb plats elaborats al voltant d'aquesta delícia marítima, i com cada any ens sorprendran amb la seva creativitat.
I comença la campanya per reparar les voreres a Castellplatja d'Aro, que com cada any s'allarga des d'aquest passat mes de gener fins al març. Ràdio Platja d'Aro explica que l'adjudicació d'aquesta campanya es va fer per un total de 139.000 euros, 90.000 dels quals estan subvencionats per la Diputació de Girona.
Actualment les obres ja s'estan duent a terme en passejos on les llambordes s'han aixecat pel creixement de les arrels i poden esdevenir un risc en la mobilitat dels veïns i veïnes. Entre els mesos d'abril i juny es faran més actuacions per condicionar l'espai públic i després de l'estiu hi haurà la darrera campanya de l'any. La finalitat d'aquestes campanyes és la de solucionar les incidències i problemes més necessaris i urgents del paviment de les voreres, escocells dels arbres, accessibilitat, mobiliari urbà, senyalització viària o altres feines de paleta en elements municipals.
I Maria, quantes peticions ha rebut l'Ajuntament per part dels veïns relacionades amb incidències a la via pública?
Doncs l'any passat el consistori va rebre un total de 196 incidències relacionades amb l'estat de les voreres, una tercera part de les quals a petició o per reclamacions i denúncies dels mateixos veïns. En gran part, aquestes demandes pertanyen al nucli de Platja d'Aro, seguit de S'Agaró i Castell d'Aro. De cara a aquest 2020 encara queden per realitzar 139 actuacions de les 956 incidències recollides en el registre que es va activar l'any 2015, una xifra que augmenta si se li afegeixen les 636 noves incidències relacionades amb el mobiliari urbà, senyalització viària i d'altres treballs de construcció en elements municipals, 7 de les quals corresponen a reclamacions, denúncies o peticions ciutadanes i la resta s'han detectat mitjançant avisos i inspeccions internes de la mateixa administració municipal.
Avui al Supermatí de Ràdio Capital parlem amb Maurici Jiménez, que és l'alcalde de Castell Platja d'Aro. Senyor Jiménez, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara mateix parlàvem de la campanya de reparació de voreres, que ja està en marxa. Però vaja, el trucàvem sobretot per parlar de les conseqüències del temporal Glòria. No sé si en aquesta nova campanya de reparar voreres s'inclou doncs, algun dels desperfectes que hagi pogut deixar el temporal de Llevant.
No, la campanya de voreres, que aquest any 2020 s'estructura en tres fases, bé, com molt bé explicàveu, precisament relacionada amb tot aquest llistat que es treballa al llarg de l'any, tant per les deteccions que fan els nostres agents cívics i els propis tècnics municipals, o les reclamacions que arriben a l'Ajuntament per registre d'entrada de la mà dels veïns. Per tant, això té un funcionament molt específic. El que fa referència a les reparacions del temporal Glòria són actuacions específiques. Algunes d'elles ja han pogut començar a treballar-les, com és lògicament des del primer dia, la recol·locació de la sorra que havia envaït el passeig marítim cap a la platja, però sí que és veritat que estem treballant amb el mig termini, amb la recuperació d'una part del passeig, que és recuperable, diguéssim, amb mitjans, locals, i ja amb el mig-llarg termini, doncs amb una reparació del passeig més en profunditat, sobretot en aquesta franja de 500 metres on l'esborany ha causat doncs, que mig passeig ja ens quedi, diguéssim, desdibuixat.
A veure, anem per parts. Fa unes setmanes, just acabat el temporal Glòria, es va qualificar els danys en més de 2 milions d'euros.
Sí,
aquesta xifra ha augmentat i sobretot s'hi ha afegit els possibles danys en equipaments privats?
Nosaltres tenim una primera valoració dels privats, dels que ens ho han fet arribar, lògicament, perquè si és veritat que a part de fer la valoració pública, que són aquests 2.345.000 euros, des de l'àrea de promoció econòmica vam contactar amb els diferents propietaris i explotadors de comerços i de restauració del passeig marítim per poder fer una valoració de l'àmbit privat quina afectació havia pogut tenir el temporal. Sí que és veritat que tenim un cúmul d'afectacions que estan al voltant dels 300.000 euros en l'àmbit privat, però no podem dir que siguin totes perquè realment no tots ens han fet arribar doncs, les seves valoracions. Val. Per tant, no tenim tota la valoració privada.
Val. La següent qüestió seria, el principal problema pot ser que és el passeig, no? Els danys en el passeig.
Sí, principalment és aquest.
Quan costarà refer-lo? Sobretot parlo a nivell de diners, però també a nivell de temps.
Clar, això són dos coses molt diferents. És a dir, per un costat tenim tota la necessitat de recuperació de sorres, que això hem d'esperar si futurs temporals més suaus que tenen lloc normalment al llarg del que queda d'hivern i primavera, doncs acaba resituant la sorra perquè la podem recuperar a nivell de platja. L'altra qüestió, com bé comentaves, és el mal fet en el passeig. Nosaltres hem traslladat tant el Departament de Costes de l'Estat, que és el cap de la fi, el que té la titularitat de l'espai, com el Departament de Territori de la Generalitat, la necessitat de pensar un projecte per al nostre passeig, però també pels altres passeigs de la costa, en aquest cas de comarques de Girona, i potser més enllà, que és que al cap i a la fi, si hem d'estar assumint, malauradament, doncs, temporals com aquest, de forma més sovintejada, potser cal que repensem els passejos perquè tinguin, o que tinguem, la capacitat doncs, de recuperar-los d'una forma més sostenible. Per tant, jo penso que treballarem amb una mesura provisional, en què mitjançant doncs una obra temporal puguem tenir el passeig adequat per aquesta Setmana Santa i, per tant, per l'estiu, però que l'obra, fins a l'hivern de l'any que ve, no crec que es pugui portar a terme per recuperar totalment el nostre passeig.
Vale, seria ara de forma immediata es farà una obra per tenir-ho llest per Setmana Santa, però serà una cosa provisional. Com s'imagina vostè el passeig, o un nou passeig que pugui fer front a temporals com aquest?
Clar, la veritat d'una cosa és com jo me l'imaginaria, és una perspectiva d'usuari o fins i tot política en tant que conservació, i l'altra és una cosa que ens han de dir els tècnics, els enginyers i els arquitectes, que ens han de dir doncs, que la forma en què a dia d'avui el passeig se sosté a la platja, que és una llosa de formigó amb un forjat sobre una platja, per tant una sorra compactada, això ja no serveix, perquè s'ha demostrat en el nostre passeig que amb un fort temporal tota aquesta llosa queda buida per sota i, per tant, el temporal la trenca. Per tant, nosaltres els tècnics ens diuen que haurem de pensar en mitjans, doncs, segurament pivotats, que puguin treballar amb portals o de ferro o de fusta, i, per tant, que siguin volants. I nosaltres pensem que, lògicament, hem d'anar a treballar amb un passeig que, d'alguna manera, en el moment en què pugui haver-hi un temporal, que s'aixequés, doncs que la seva recuperació sigui molt més senzilla, tant en volum de feina com en quantitat econòmica. Per tant, el nou projecte serà una conjugació de tots aquests elements.
Val. Però això, és a dir, quina ha estat la resposta per part de les altres administracions? Clar, perquè aquestes coses, primer, que això és propietat de Costes, aquestes coses han d'anar lentes, no?, per força.
Clar, de moment, a veure, sí que podem dir que des del primer moment nosaltres hem rebut tant trucades com reunions presencials a part de diferents grups, de representants polítics, tant que estan tenen representació en el Parlament, en la Generalitat, en el Congrés o en el Senat. Hem rebut trucades tant del govern de la Generalitat com del govern de l'Estat i el propi Consell Comarcal o la Diputació de Girona, i tots ens fan arribar, no només a nosaltres, sinó a tots els pobles de la comarca que estan treballant amb unes ajudes d'emergència que ens han d'ajudar i d'impulsar a recuperar tot això. De moment, a dia d'avui, hem de dir que principalment són paraules, que encara no hem vist una publicació del que són aquestes ajudes. Sí que és veritat que tots aquests organismes ens han demanat doncs, la quantificació promenoritzada del que ha de ser tota la futura recuperació d'aquest espai, però a dia d'avui no sabem de forma concreta doncs, quines línies d'actuació es publicaran.
Molt bé. Vostè, el fet de ser un alcalde socialista, li facilita el contacte amb el govern de l'Estat?
A veure, suposo que sí, però vull pensar que no té cap diferència. És veritat que jo des del primer moment, doncs, per coneixença personal, vaig poder parlar personalment amb el subdelegat del govern de l'Estat a Girona, amb Albert Bramon, fer-li arribar quines eren les situacions del nostre municipi, però també sé que alcaldes de la comarca, que no són socialistes, han pogut parlar amb ell de forma oberta, i per tant penso que bueno, possiblement he tingut l'accés directe, però com d'altres alcaldes. Crec que això no ha tingut cap repercussió significativa.
Una de les peticions que va fer vostè des del primer moment és que es plantejarien, i de fet havien demanat, segons tenim entès, que se'ls declari zona catastròfica. Això com avança?
Bueno, clar, això és una cosa que nosaltres, òbviament, hem demanat i ho vam fer arribar tant al Consell Comarcal, la Generalitat i el Govern de l'Estat, però aquesta decisió no la podem prendre nosaltres. L'ha de prendre principalment l'Estat i la Generalitat, que són els que han de determinar si en general a tota la zona es fa aquesta declaració. Hi ha moltes valoracions a fer, no només per a la quantitat de danys soferts, sinó també perquè hem de tenir en compte que en el cas de l'administració pública, quan hi ha una zona catastròfica, s'obren unes línies d'ajudes molt específiques, però en el cas de l'empresa privada, en el moment en què es declara zona catastròfica, doncs diguéssim que tot el que són les assegurances es desactiven i es vehicula tot per una ajuda, diguéssim, feta a través del consorci, no? Per tant, té pros i contres, i aquí el govern, tant de l'Estat com de la Generalitat, entenc que estan valorant què és el que convé a tota la zona, sobretot ells que tenen la informació de la totalitat dels danys, no només dels nostres, els de l'administració pública.
Val. Però clar, què implicaria ser considerat zona catastròfica?
Implicaria que, per exemple, l'Estat pogués, una vegada feta la declaració, aprovar un paquet d'ajudes específiques per arreglar els desperfectes d'aquestes zones, declarades zones catastròfiques, per exemple. Uh-huh. Això significa que hi ha línies d'ajudes molt més directes, normalment.
En tot cas, l'Ajuntament...
Si una zona catastròfica es poden trobar altres fórmules de finançament, però més lentes.
En tot cas, l'Ajuntament té prou diners com per afrontar tots aquests desperfectes sense esperar a les subvencions o a les ajudes?
Mira, en el nostre cas, que parlem aproximadament d'aquests 2.400.000 euros, lògicament l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar és un ajuntament econòmicament i des d'un punt de vista de finançament i tresoreria, home, no ho tenim en liquiditat, però els bancs estem segurs, doncs, que podríem arribar a tenir una línia de crèdit en relació a això, però hauríem de ser conscients que si gastem aquests 2.500.000 en una línia de crèdit per reparar el nostre passeig, significa que no podrem fer altres inversions que estaven previstes en el pla d'inversions anuals. Per tant, la resposta és sí, ho podríem assumir. La contraprestació és que si assumim això, no fem altres coses que sí que també eren importants en el marc de l'actuació de l'Ajuntament cap a la ciutadania en el marc del 2020. Mhm.
Clar, és a dir, assumir-ho tot posaria en risc altres inversions, per exemple?
Correcte. Exacte, nosaltres tenim, per exemple, tota la línia d'inversions d'aquest 2020, doncs, l'ampliació del Parc dels Estanys, tenim ampliació de la biblioteca Casa Lila, tenim el tancament d'una pista esportiva a Castell d'Aro, entre altres moltes coses, perquè tenim un pressupost d'inversions de 5.400.000 euros. Però clar, si el 50% d'aquests 5.400.000 els hem de dedicar a una emergència, doncs lògicament hi ha un 40 o 50% d'aquest pla d'inversions que quedaria a l'aire.
I en tot cas, creuen que les ajudes arribaran abans d'haver d'invertir tot això?
Ara mateix no us ho puc dir, perquè lògicament nosaltres hem demanat celeritat, però també hem demanat reflexió, perquè el que també demanàvem en el passat Consell d'Alcaldes que vam tenir en el Consell Comarcal del Baix Empordà, jo feia una reflexió que era que esperava que les diferents administracions supramunicipals anessin de la mà i a poder ser triessin una convocatòria única, perquè si no ens trobarem en què hem d'anar amb la nostra carpeta de danys i amb els diferents projectes a Consell Comarcal, Diputació, Generalitat, els diferents departaments de la Generalitat que treguin ajudes, el govern de l'Estat, i lògicament això alentirà els procediments no només de demanda, sinó també de rebre aquests calés. Per tant, els hem demanat forma i els hem demanat contingut, i entenc que a dia d'avui deuen estar treballant precisament amb això. Mm,
perfecte, doncs queda clar els diferents posicionaments pel que fa a Glòria. Teníem alguns altres dubtes sobre altres qüestions relatives a Castellplatja d'Aro. Una d'elles és aquesta associació Culturejant, que passava ahir per aquest programa, no, ahir no, dilluns, per aquest programa amb qui parlàvem d'aquesta nova iniciativa de diversos veïns per impulsar la cultura de forma particular, és una associació, allò, una iniciativa privada de diverses persones.
Sí, han escut fa poc, els vam acompanyar en la seva presentació pública.
Exacte, que ens deien que havien parlat amb l'Ajuntament, des de l'Ajuntament, de quina forma es pot ajudar aquestes associacions, concretament aquesta, el Culturejant, que tenen aquesta iniciativa Inquietud per fomentar la vida cultural de Castellplatja d'Aro i Segaró.
El primer que m'agradaria dir és que agraïm que la iniciativa privada, en aquest cas d'uns quants veïns, posin sobre la taula no només interessos, diguéssim que en altres entitats poden ser legítims des d'una perspectiva de millora de les seves perspectives privades, sinó que en aquest cas, des de l'àmbit privat, posen sobre la taula la millora d'un àmbit tan obert com és la cultura, no? Per tant, els vam donar la benvinguda en el sentit que ells el que proposen és un treball molt en paral·lel al que està fent l'Ajuntament des de les seves àrees de cultura, patrimoni o activitats, i el que volen fer és complementar doncs, tot aquesta sèrie d'activitats que fem des de l'administració pública doncs amb una mirada molt més concreta sobre alguna diguéssim, dels àmbits que ells volen donar més l'accent.
Clar, però el plantejament cultural de l'Ajuntament fos prou ampli, no caldria que nasquessin associacions com aquesta.
Sí, home, està clar, però jo penso que ens hem de mirar d'una forma diferent. No és que neixin perquè no fem totes les coses que poden fer, sinó que neixen amb la voluntat de fer coses que saben que complementen allò que ja fem. I per tant, penso que, com comentava abans, que són benvinguts, que tindran el nostre recolzament i, de fet, ja el tenen per les properes activitats que tenen en marxa, tant en l'àmbit de la biblioteca, amb una sèrie de cursos que faran relacionat amb el cinema i també per la via de la subvenció com a entitat cultural per poder tirar endavant amb aquest tipus d'accions al llarg de l'any. I, per tant, com deia, jo crec que són molt benvinguts i, a més, espero que la cosa funcioni perquè, lògicament, l'Ajuntament fa promoció cultural i fa activisme cultural, però és des de les entitats on realment es pot arribar realment allò que el poble doncs, se sent més necessitat i, per tant, penso que serà un complement perfecte.
Una altra qüestió que ha generat polèmica... No, després, esperi un moment. A nivell econòmic, de quina manera se'ls pot ajudar aquesta associació culturejant?
Si no recordo malament, i això està en pressupostos de l'àrea de cultura, crec que aquesta associació rep una subvenció. Ha presentat un projecte, com fan altres associacions locals. En base a aquest projecte, doncs, l'Ajuntament hi fa una aportació econòmica. Crec que aquest any aquesta associació neix amb un suport diguéssim, de l'administració pública del voltant dels 2.500 o 3.000 euros i, per tant, jo crec que ja hi ha un impuls inicial com perquè es puguin fer accions i activitats i a partir d'aquí, doncs, lògicament, apedalar tots plegats i veure cap on es pot arribar.
Una altra qüestió polèmica que ha generat divisió d'opinions aquestes últimes setmanes ha estat el Carnaval. I és que, novetat aquest any a diversos municipis de la Vall d'Aro i també a Sant Feliu, també a Patja d'Aro, que aquest any es prohibeix beure alcohol durant la rua. L'any passat sí que ja s'havia demanat que les ampolles estiguessin, que no es veiessin per part del públic, i aquest any es prohibeix beure alcohol. Això, la reacció de les diferents colles ha estat variada, però clar, hi haurà gent que podrà dir, home, potser no és el mateix, no?
Jo primer de tot penso que tenim un carnaval per endavant que tothom espera, o és un carnaval que dura 15 dies, i estem demanant a les colles i als participants que d'aquests 15 dies hi hagi una hora, que és al llarg de la nostra rua, i dues hores més al llarg de la rua de Santa Cristina i de Sant Feliu, doncs on no es faci un consum visible d'alcohol. Això significa que tu, cadascú és lliure de gaudir i de disfrutar del carnaval com cregui convenient, però pensem que estem en una festa on en el moment més àlgid, en el cas concret de Platja d'Aro, que és on tenim les dades, ens podem arribar a trobar amb 100.000 persones mirant un espectacle i significa que aquelles persones estan veient un espectacle d'entreteniment i alhora cultural molt propi de casa nostra, en família, i ens creiem que qualsevol altre espectacle hem de comunicar uns valors, i els valors que volem comunicar no van vinculats, lògicament, a passar-s'ho bé, amb el que ha de ser un carnaval, però no necessàriament a mostrar de forma activa doncs, que permetem el consum d'alcohol de forma desproporcionada. Per tant, jo penso que, i ho hem de dir, crec que cal subratllar-ho, les colles de Castell, Platja d'Aro i Segueró, majoritàriament, per al que ens arriba, ho han trobat bé i no hem tingut grans problemes. Sí que és veritat que hi ha colles d'altres municipis que, per al que hem vist, potser per la via de xarxes socials i no de forma tan directa cap al nostre ajuntament, han mostrat més, no sé si el seu rebuig o si el seu dubte sobre aquesta mesura.
I tenen constància de colles que hagin decidit no participar per aquesta prohibició?
No, la veritat és que no tenim cap notícia d'aquesta, almenys de les colles, que no només de casa nostra, sinó de les del nostre entorn, i fins i tot hem parlat amb colles, que cal recordar, que per apuntar-se al nostre carnaval hi ha hagut colles que han estat dormint una nit sencera per poder formar part de la nostra, del nostre espai d'entreteniment. Tu, quan parlem amb colles d'Olot, de Vic o d'altres llocs, els hi trobem una mesura que és perfecta, i que altres carnavals com Roses ja porten ben servir des de fa uns quants anys. Per tant, no ens hem inventat res, ens al contrari, fem servir una cosa que pensem que li dona un valor afegit al nostre carnaval.
I de quina manera es controlarà durant la rua possibles desobediències a aquesta prohibició?
Home, hem de pensar que al llarg de la rua nosaltres tenim doncs una sèrie de persones que fan, fins fa 3 anys eren voluntaris, però que d'avui són professionals, que el que fan és vetllar per al compliment de les normes de civisme en el marc de la rua, i per tant seran ells els encarregats de si veuen alguna cosa que no quadra, no només en aquest àmbit, sinó en qualsevol altre. Doncs primer, donar la partència a la carrossa, i segon, doncs si la carrossa o la colla no en fa cas, doncs lògicament prendre les mesures que es creguin més oportunes.
Una altra de les decisions que hem conegut per part de l'Ajuntament en les últimes setmanes és la decisió de no substituir la nòria, o de no buscar una nòria nova que vingués a substituir la del Magic Park, que ja s'havia retirat. Ens fa la sensació que potser això és un canvi de paradigma en la forma d'exhibir Platja d'Aro al món. Pot ser?
No, és un canvi no de paradigma, sinó d'eficiència i de sostenibilitat. No ens vam sortir amb un acord previ que existia amb els propietaris del Magic Park per poder fer una reutilització de la sínia, de la nòria que existia en aquell moment, per una qüestió de que per poder-la posar de forma operativa i per tant que fos funcional necessitava una restauració que era molt costosa. Després d'allò es va valorar una altra opció, que era doncs fer-nos amb una sínia des d'una perspectiva de propietat de l'Ajuntament i fer-la operativa, però també estem parlant des d'un punt de vista d'eficiència de costos molt importants que superaven els 200.000 euros entre compra i instal·lació. A dia d'avui el que hem fet esment en mitjans, i ho va fer en aquest cas la primera tenent d'alcalde, a Montse Rovira, el que va dir és que teníem descartat a dia d'avui fer la compra d'una nòria. Ara bé, jo penso que si tenim opcions a que pugui aparèixer un operador privat que digui que vol ficar una nòria a casa nostra i que el que es demana és un espai, aquestes coses sempre es poden acabar valorant, però lògicament posant per sobre no només la imatge de Platja d'Aro en tant que un espai d'entreteniment i d'oci que ha estat i que volem que segueixi sent, sinó a més des d'un punt de vista de sostenibilitat econòmica, perquè creiem que l'Ajuntament no ha de fer aquest tipus d'aposta, sinó que l'han de fer els privats i l'Ajuntament facilitar-ho si és que es posen sobre la taula.
Molt bé, Maurici Jiménez, alcalde de Castellplatja d'Aro, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí en aquests 25 minuts d'entrevista que hem fet avui, que és avui és dijous encara, sí, és dijous. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Falta un minut i mig per arribar a 8:45 del matí. Arribarem, explicarem unes quantes notícies més, de fet dues notícies més, i de seguida anirem a parlar amb l'Ignasi Arbat per parlar de cinema. Dues notícies més, per començar. Que el Consorci de la Costa Brava ha obert el procés de licitació del servei que gestiona l'explotació, la conservació i el manteniment dels sistemes de sanejament d'aigua. Concretament, del transport des de les cases fins a les estacions depuradores d'aigües residuals, la depuració i el seu abocament al medi o la reutilització. El pressupost d'aquest procés de licitació és de 15 milions d'euros anuals i es preveu una durada del contracte de 3 anys i possible pròrroga de 2 anys addicionals.
Avui dia aquest ens públic dona el servei per mitjà de 18 estacions depuradores d'aigües residuals i de les infraestructures complementàries, un total de 138 estacions de bombament, 200 quilòmetres de canonades i 15 emissaris submarins. Aquests sistemes de sanejament permeten tractar fins al 99% de les aigües residuals que es generen a la Costa Brava, amb uns rendiments de depuració superiors al 90%.
I què inclourà el nou servei?
El nou contracte permetrà millorar la qualitat de l'afluent amb límits de depuració superiors als que la normativa d'aigües permet, tenir més control analític de la qualitat de l'aigua tant depurada com regenerada, així com de l'execució del pla de manteniment preventiu, correctiu i predictiu. També es vol ser més efectiu en la resolució d'avaries i aplicar actuacions de reposició i millora en totes les instal·lacions que ho requereixin. Pel que fa a la zona del Baix Empordà, el Consorci dona servei a Torroella de Montgrí, que addicionalment inclou el subsistema d'Ullà, també Pals, que inclou els subsistemes de Regencós, Torrent i Palau-sator, i finalment Begur.
I l'Associació de Taxistes de Sant Feliu de Guíxols ha denunciat que certs hotels de 4 estrelles del municipi ofereixen servei de trasllat de pagament als seus clients fent servir cotxes particulars. Tal com ha avançat el Diari de Girona, aquests cotxes no tindrien llicència municipal, Eugènia.
Ni llicència municipal, ni placa identificativa, ni targeta de transport que necessiten per portar passatgers, o ni tampoc la matrícula de color blau dels taxis. Això, recordem, segons diu aquesta associació. En declaracions a Ràdio Capital, el president de l'Associació de Taxistes, José Ligero, ha dit que el disfressen de transports complementaris aquest servei i ho fan de forma gratuïta, però en realitat, segons afirmen, ho inclouen a la factura del client. Escoltem-lo.
Se lo ofrecen por internet, e incluso en la recepción delante de nuestras narices. Porque claro, nos llaman para hacer servicios urbanos y mientras estamos esperando al cliente vemos cómo salen sus propios vehículos, que a veces es el camarero o es alguien de allí. Son vehículos de ellos. Es una práctica ilegal y que hace mucho daño a nuestro sector. Solo pedimos ayuda a las administraciones, ayuntamiento, a Transportes de Generalitat, para que intenten frenarlos y que paren de hacer una cosa que nos está haciendo mucho daño.
Doncs això, ja ho heu sentit, demanen ajuda a les administracions, l'Ajuntament i Transports de la Generalitat. De moment, nosaltres des de Ràdio Capital hem parlat amb l'Ajuntament i no volen fer declaracions mentre estiguin a l'espera de que s'estudiï el cas.
Però, Eugènia, saben quins hotels són els hotels en qüestió?
De moment, l'associació no ha revelat els noms de l'hotel, però sí que ha donat detalls, com per exemple que les seves pàgines web hi ofereixen tarifes fins i tot per anar a l'aeroport de Girona o de Barcelona. Ara per ara, a part de denunciar això, l'associació també ha fet campanya penjant cartells als seus taxis on hi posa el missatge de reserva un taxi legal pels seus trasllats, no deixis que t'estafin.
Hora d'escoltar el comentari avui, el del politòleg Andreu Paneque.
La nostra comarca es prepara per a una de les festivitats amb més colors i rialles de l'any, el Carnaval. De fet, poblacions com Palamós, Platja d'Aro i Sant Feliu de Guíxols ja ens han presentat els seus cartells. Tothom està preparat per mostrar el que durant dies, setmanes o fins i tot mesos han estat preparant. Carrosses, disfresses, balls, tot aporta un caràcter festiu a la comarca, que en realitat, després del temporal Glòria, tots ens mereixem. Aquesta festivitat, però, no queda exempta de crítiques i discussions, ja no pel format i pel significat d'aquest, sinó per algunes de les disfresses que es poden veure en algunes de les rues i o festes de les poblacions. Més enllà de les discussions concretes, crec que en aquest aspecte, si volem seguir gaudint d'aquesta bonica festivitat, la societat necessita fer un exercici de conscienciació. Necessita entendre que determinades accions, per molt que des del nostre punt de vista no ofereixin cap sensibilitat, totes, absolutament totes, tenen repercussions. Cal tenir en compte l'altre, aquella persona que ens veu. En definitiva, cal que sigui de la forma que sigui, es promocionin formes de sensibilització. Preguntem-nos quin és el límit, com podem tenir en compte totes les sensibilitats, perquè d'aquesta manera tothom pugui tenir cabuda en aquesta bonica i esperada festa. Visca el Carnaval!
Doncs sí, visca el Carnaval. De fet, ara fa un moment en parlàvem aquí amb l'alcalde de Castell-Platja d'Aro, el Maurici Jiménez.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Aviam si el tenim preparat. Ignasi Arbat, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Com estàs?
Molt bé, aquí doncs, amb ganes d'explicar cosetes.
A veure, mira, explicarem cosetes. De fet, més que cosetes, explicarem pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana i us convidarem a anar-les a veure, o us direm, no, millor que no. Ja està, és el que fem cada dijous aquí amb l'Ignasi Arbat, parlant de cinema. Què tal aquesta setmana?
Bé, és una bona setmana, eh? Tenim alguna cosa de profit per treure de tot,
sí?
Això, ja veuràs.
Molt bé,
sí,
doncs.
Sí, sí, sí.
A veure, espera, que et preparo el tràiler. Digue'm, com es diu la primera pel·lícula?
La primera té un títol llarg, eh? Aves de presa i la fantabulosa emancipación de Harley Quinn.
Que és aquesta pel·lícula que estem sentint de fons, tot i que no se sent gaire. Aquí, aquí, ara.
¿Puedo ayudarla?
Sí, 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 claro. He venido a denunciar un terrible crimen.
¿Y cuál es ese terrible crimen?
Este. Mierda, lo he contado fatal. Una rápida lección de historia.
Bueno, molt bé, va, no s'entén gaire el tràiler per la ràdio. De què va aquesta pel·lícula?
A veure, tu recordes Esquadrón Suïcida? No sé si sí, l'havies anat...
No, però sí? La recordo, però no l'he vist.
Va ser una de les pel·lícules més desastroses de DC, de superherois. Mm. Mira que n'ha fet unes quantes de desastroses. Sí. Doncs potser jo diria que la pitjor de totes elles era Esquadrón Suïcida. El que passa que tenia només una sola única cosa bona, que era Margot Robbie interpretant el personatge de Harley Quinn. I com que, diguéssim, que ha estat carn de cosplay, el personatge de Harley Quinn, que la pots trobar a tot arreu, com aquell que diu, s'ha convertit molt icònic. De fet, és un personatge que no va néixer en el còmic, sinó en una sèrie d'animació de Batman. N'han fet una pel·lícula per ella sola. El que passa que el títol que han agafat és Aves de Presa, a la qual en el còmic Harley Quinn no hi apareix, però hi apareixia Batgirl, Canario Negro, que són altres superheroïnes del món de DC. I en aquesta ocasió, agafen aquest nom, la protagonista absoluta és Harley Quinn, la resta de personatges són molt secundaris i és la festa de Margot Robbie. I és una pel·lícula que, a més, es caracteritza doncs, per estar protagonitzada, escrita i dirigida únicament per dones.
Ah.
Sí, sí.
Molt bé.
I és un dels punts forts que té aquesta pel·lícula, no? De totes maneres, tenim l'Ewan McGregor, que fa del dolent de la pel·lícula, i succeeix a Gotham City, com no podia ser de cap altra manera, amb aquest personatge lligat a Batman o lligat al Joker. Perquè recordem que aquí potser la gent es pot confondre, perquè Harley Quinn és coneguda per ser la nòvia del Joker. Però clar, ara pensareu, la nòvia de qui? De Joaquin Phoenix? No lliga, no? No.
No.
No és la nòvia del Joker de Joaquin Phoenix, és la nòvia del Joker que sortia a Esquadrón Suïcida, que era Jared Leto. Sí? Ja sé que pot ser una mica enredat tot plegat, però va per aquí la cosa.
Val, però el protagonista, el personatge és el mateix, el Joker.
Sí, sí, el personatge és el mateix, però és una altra versió d'aquell personatge. De totes maneres, aquí el Joker no hi surt, perquè també el Jared Leto va dir que ja no volia saber res més de tot allò, i per tant aquí és Harley Quinn, que ja s'ha separat del Joker, no? I que viu les seves aventures així boges i tal. Bueno, no sé, jo, a mi l'estètica de la pel·lícula em fa molta gràcia, perquè aquests colors que té, jo crec que promet ser un divertimento. A més, ha tingut bona crítica,
sí,
la pel·lícula, i és això, crec que és un divertimento, anem-nos-ho a passar bé, i poca cosa més, però, que ja és molt, eh?
Però diríem, de què va? O és una pel·lícula de superherois, o perquè estigui de l'Esquadrón Suïcida?
Bé, l'argument és potser més... O sigui, que hi ha poc argument, perquè en aquest cas és la Harley Quinn que va reclutant a un equip per enfrontar-se a un mafiós malvat, que és el personatge que fa aquest Ewan McGregor, un tal Black Mask, no? Que és un d'aquests tipus gàngsters típics que veiem en les pel·lícules de Batman, Gotham City i tot plegat. No? Doncs aquest personatge persegueix una nena que té una cosa que busca mitja ciutat de Gotham. No es desvetlla quina cosa és, perquè si no això ja seria un spoiler.
Val.
Però diguéssim que van a darrere tots plegats d'una nena que té una cosa que pot canviar la situació, no? O el poder dintre de la ciutat. Bueno, jo crec que més aviat la cosa està en l'estètica i tota aquesta cosa... Si la gent veu el tràiler ja entendrà una mica el concepte, no?
Sí.
Es vol semblar a Deadpool amb el sentit de que aquí Harley Quinn també va trencar la quarta paret, o sigui, parlar directament a l'espectador i fer una mica de metallenguatge, però no sé si serà tant per adults com Deadpool, o intenta ser una cosa a mig camí, no?
Molt.
No tant per... una mica per tots els públics, més aviat pensat per una mica més adults, però pas petits, eh? També ho hem de dir, això.
Següent estrena.
La següent seria l'escàndalo, Bombshell.
You have to adopt the mentality of an Irish street cop. The world is a bad place. People are lazy morons. Minorities...
Això passa... Ai, té bona pinta, eh? Comença... És una redacció d'un mitjà de comunicació, això?
Sí, 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 sí. Fox News, concretament.
Ah, mira.
Sí, a veure... Aquesta és una pel·lícula d'aquelles que dius que intenta ser discursiva, té bones intencions, però es queda molt simplista amb el que ens vol explicar. Val? I a vegades jo diria que fins i tot en alguns punts una mica fallida. Suposo que Fox News la coneix tothom, no? La línia editorial de Fox News.
Sí, és de superdretes, no?
Exacte. O sigui, Fox News ha estat qui va fer campanya perquè Donald Trump fos el candidat republicà, perquè Donald Trump fos candidat als Estats Units, i sempre ha estat, diguéssim, el mitjà de comunicació radical, manipulador i mentider de la dreta més conservadora dels Estats Units, representada bàsicament pel Partit Republicà, no? Suposo que podríem trobar diferents equivalents a cada país, no? Una mena de canal d'aquestes característiques.
Seria com un 13 TV, però amb moltíssima més audiència i amb moltíssima més rellevància, no? Una cosa així.
Clar, tu imagina't que 13 TV fos el canal de notícies més vist del país.
Doncs tindríem un problema, efectivament.
Sí.
Ja el tenim ara, imagina't si fos així.
Clar. Com ho van aconseguir, això? Doncs posant presentadores guapes, o sigui, molta personalitat femenina, atractiva, els hi feien posar doncs faldilles curtes, de tal manera que els espectadors se sentissin atrets cap a aquell canal, no?
Clar.
Però a més, tot això, el Roger Ailes, que va ser el responsable director de la cadena, crec que uns 20 anys, es va descobrir que tot això ho feia a través d'abusos sexuals, és a dir, per donar poder a determinades presentadores, doncs demanava favors sexuals en el seu despatx.
Molt bé,
doncs... I això durant la tira d'anys.
I la pel·lícula narra tot això, no? Explica tot això.
Correcte, la pel·lícula explica aquesta història, però ho fa... A veure... ho fa de manera molt simplista, és a dir, no veus gaires matisos, tot és molt blanc i negre. Tenim també de protagonista la Margot Robbie, per cert, que fa aquí d'una de les presentadores, que ha fet el seu paper ve a representar una mica moltes de les joves reporteres que començaven a treballar en aquest canal.
Escolta, Ignasi, que hem d'anar acabant, que s'acosta a les 9. Ràpidament, aquest cap de setmana al cinema de proximitat Torroella hi fan La Verda, això pels adults i pels nens, Operación Panda, i a Palafrugell, tant dissabte com diumenge, tenim El Oficial i El Espia. I, per cert, aquest cap de setmana els Oscars, ja en parlarem la setmana que ve, però bueno, a veure què en penses, què... Serà allò plàcid de no hi haurà sorpreses o en tindrem alguna?
Jo crec que no hi hauran massa sorpreses, eh?
Val.
Penso que 1917 serà la gran guanyadora de l'edició d'aquest any.
Home, és que...
I... Sí, és que jo crec que...
No hi ha partit, crec jo.
Jo també. Jo crec que està molt per sobre de totes les altres, que totes les altres estan bé, eh? Vull dir que no és que siguin males pel·lícules, tot i que algunes amb matisos, jo crec que algunes podríem qüestionar si han d'estar nominades o no millor pel·lícula, però totes elles són bones pel·lícules i tenen alguna cosa a destacar.
Perfecte,
vaja,
Ignasi. En parlem la setmana que ve, que vagi molt bé.
Vinga, una abraçada.
Adéu. Ràpidament arribem al final del programa, però abans repassem un altre cop la meteorologia amb en Marc Vilà.
Ahir la tramuntana ja va perdre intensitat i avui hem d'esperar que ja no bufi. I això farà que tot l'aire fred que la tramuntana va escampar pugui escolar-se per tota la geografia i deixar temperatures mínimes més baixes al voltant dels 0 graus o mínimament superiors. El dia serà bastant serè, amb algun núvol prim, gens destacable i amb vent moderat de garbí. Això portarà un migdia agradable proper als 15 graus.
Perfecte, gràcies Marc i gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Demà tornem amb més informació. De fet, la informació constant i al minut a radiocapital.cat. Ara us deixem amb la millor música del món i nosaltres tornem aquí demà puntualment a les 8 del matí, en un nou supermatí. Que vagi molt bé, fins demà.